Bon dia, som dijous 28 de juny i comencem aquí un nou Conca al dia. Avui, com tota aquesta setmana, els acompanyarà un servidor, Jordi Robert, perquè ja saben que l'Espluga FM Ràdio i l'Espluga Audiovisual s'han embolcat en la cobertura dels Jocs Mediterranis i la veu habitual del programa, que era el Gerard Bosch, que està en aquesta cobertura dels Jocs Mediterranis que ja han passat a l'Equador. De fet, encara en la recta final. Avui ja comencen finals, per exemple, del golf. La Conca al dia és una coproducció de la xarxa que poden escoltar en directe cada dematí de dilluns a divendres al 107.4 de la freqüència modulada, l'Espluga FM Ràdio, i també el poden escoltar sempre que vulguin a la web de l'emissora municipal, l'esplugafmradio.cat, on poden escoltar aquest i tots els programes de l'emissora. Què farem al programa d'avui? Doncs bé, el programa d'avui ve marcat per l'actualitat i l'actualitat passa pel ple municipal de l'Espluga de Francolí, que avui al vespre debatrà posar el nom 1 d'octubre a una plaça i també aparellar noms de carrers existents amb els noms dels presos polítics exiliats. Aquesta és una de les notícies de la jornada, també, que comença el compte enrere per la 8a edició del Festival Riu Bombori. De fet, la cultural Jordi Francolí ha presentat l'anunci del festival i ja està ultimant els detalls organitzatius pel dia 7 de juliol, o també que la parròquia de Montblanc renova els horaris de les misses. En parlarem amb el plebà de Montblanc, mossèn Simó Gras. There's nothing in between and the lesson down. I el programa d'avui també passarà l'Àlex Rebollo, que ens explicarà un estudi que va presentar tant a l'Ajuntament de Montblanc com al Departament de Cultura de la Generalitat sobre la rehabilitació que es va fer del celler cooperatiu de Montblanc, un celler que és obra de César Martinell i en la qual el César Rebollo, que és historiador però també expert en gestió del patrimoni, considera que aquella rehabilitació no es va fer del tot correcta. The water's not turning red. Isn't that what you wanted? Was it me instead? Then the lights turned down. Avui és 28 de juny i es celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTB. De fet, es commemoren, o es va posar aquesta data, pels aldarulls de Stonewall, que van consistir en una sèrie de manifestacions espontànies i violentes contra una batuda policial que va tenir lloc la matinada del 28 de juny de l'any 1969 al bar conegut com Stonewall Inn, del barri novaiorquès de Greenwich Village. Freqüentment es citen aquests aldarulls com la primera ocasió de la història dels Estats Units en què la comunitat LGBT va lluitar contra un sistema que perseguia els homosexuals i que tenia el beneplàcit del govern. I aquests fets són generalment coneguts i reconeguts com el catalitzador del moviment modern pro drets LGTB als Estats Units i també arreu del món. Una jornada, doncs, que ve marcada també per aquest Dia Internacional del col·lectiu LGTB i una jornada que vindrà marcada per la calor, però potser no tanta com els altres dies. Avui 27 graus ara mateix a l'Espluga de Francolí, temperatures que es poden enfilar fins als 30, 31, però també és veritat que pot refrescar una mica més. La temperatura mínima pot baixar fins als 20 o 19 graus i a més s'esperen alguns ruixats per aquesta tarda en diversos indrets de la Conca. El ple municipal de l'Espluga debatrà avui posar el nom 1 d'octubre a una plaça i aparellar noms de carrers existents amb els noms dels presos polítics exiliats. Som dijous 28 de juny, comencem l'informatiu. Som Espluga proposa aparellar noms de carrers existents amb els noms dels presos polítics i exiliats. La proposta compta amb el suport de l'equip de govern i s'aprovarà al ple de l'Espluga de Francolí d'avui a la nit. La parròquia de Montblanc renova els horaris de les misses. Després d'una profunda reflexió amb el Consell de la Plebania, l'Església Montblanquina aposta per canviar els horaris amb l'objectiu de facilitar l'assistència a les misses. La campanya d'estiu de la Unió de Botiguers de Montblanc sorteja 500 euros i regala 14.000 vals d'aparcament. Comença el compte enrere per la 8a edició del Festival Riu Bombori. La cultural Jordi Francolí presenta l'anunci d'aquest festival i última els detalls organitzatius pel dia 7 de juliol. Rocafort de Caral es prepara per començar demà la Setmana de la Joventut. La primera setmana jove de l'estiu arriba de la mà dels joves de Rocafort de Caral. Aquests són els titulars de la jornada d'avui, que tot seguit ampliem. Som Espluga proposa aparellar noms de carrers existents amb els noms dels presos polítics i exiliats. La proposta compta amb el suport de l'equip de govern i s'aprovarà al ple d'avui a la nit, un ple d'avui a la nit de l'Espluga, on també es debatrà la proposta per posar el nom 1 d'octubre a una plaça del municipi, en concret a la rotonda més propera al col·legi electoral d'aquell 1 d'octubre. Per tal de donar visibilitat a la judicialització del procés d'autodeterminació de Catalunya, Som Espluga ha proposat aquesta moció perquè els noms de les polítiques i els polítics presos i a l'exili s'afegeixin de manera temporal als carrers de l'Espluga de Francolí. L'objectiu de la proposta és la de visibilitzar els noms de totes les persones polítiques preses i exiliades, ja que, segons els regidors de Som Espluga, els carrers són espais d'expressió on s'hi ha de denunciar les injustícies que pateix la lluita democràtica de la causa catalana. D'aquesta manera, els noms ja existents no serien eliminats, sinó que anirien acompanyats dels noms nous amb els quals hi tinguin algun tipus de relació, sigui professional, cultural o política. Ens ho explica Josep Maria Vidal, regidor de Som Espluga, a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí.
Sí, primer de tot el que volem és posar de manifest en un espai públic, no?, i des de l'Ajuntament, doncs que hi ha aquesta injustícia dels presos polítics i exiliats, i creiem que els carrers és un molt bon espai per manifestar-ho, no? D'altra banda, doncs, com que alguns noms dels carrers de l'Espluga ja tenen vinculació, diguem, amb altres figures polítiques o culturals similars als actuals líders polítics i socials, doncs hem cregut oportú fer aquesta relació de manera temporal, que seria fins que estiguessin en llibertat.
Els aparellaments de carrers que es proposen són que el nom de Carles Puigdemont vagi aparellat amb l'altre president de la Generalitat que té un nom a l'Espluga de Francolí, Lluís Companys. Per al carrer que ha de portar el nom d'Oriol Junqueras es proposa que aquest acompanyi al carrer de mossèn Ramon Muntanyola, ja que els dos són homes de pau i reconciliació des d'una òptica cristiana. El carrer de Lluís Carulla portaria el nom de Jordi Cuixart, perquè és el president actual d'Òmnium Cultural, entitat fundada per l'empresari Espluga i Carulla. Jordi Sánchez compartiria nom amb Anselm Clavé, els dos com a promotors de l'associacionisme català. L'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, acompanyaria el seu nom amb el de Rovira i Virgili, també president del Parlament. I els altres noms de carrers associats són Jordi Turull, amb el carrer de Prat de la Riba, Raül Romeva, amb el carrer d'Europa, Joaquim Forn, amb el carrer d'Àngel Guimerà, Dolors Bassa, amb el carrer de l'Espluguí, Mestre Roig, Josep Rull, amb el carrer de Joan Maragall, Toni Comín, amb el carrer de l'Espluguí, Doctor Joan Ferrer, Lluís Puig, amb el carrer de Joan Amades, Meritxell Serret, amb el carrer de Josep Maria Render i Ventosa, com també impulsor de l'agricultura, Clara Ponsatí, amb el carrer de Pompeu Fabra, que també va ser conseller a l'exili, Anna Gabriel, amb el carrer de Pau Casals, que també va portar la veu de la causa catalana a Ginebra, i Marta Rovira, amb el carrer Josep Maria Folch i Torres, també exiliat. En la Junta de Portaveus, que es va celebrar el dimarts d'aquesta setmana, es va acordar que la proposta que feia inicialment Som Espluga es presentés al ple de manera conjunta amb els altres grups municipals. Escoltem a Josep Maria Vidal de Som Espluga, que ens ho explica.
La proposta la vam plantejar perquè entrés en l'ordre del dia, i un cop hem fet la Junta de Portaveus, doncs l'equip de govern es va mostrar predisposat a sumar-s'hi també, o sigui, per tant l'acabarem presentant de manera conjunta els tres grups municipals, cosa que entenem que acabarà aprovant-se per unanimitat.
A més, la proposta demana que l'Ajuntament i una representació dels familiars dels exiliats i presos descobreixin les plaques com a acte de festa major. La parròquia de Montblanc renova els horaris de les misses. La parròquia de Santa Maria de Montblanc ha decidit reorganitzar els horaris de les misses després d'una profunda reflexió que s'ha fet amb el Consell de la Plebania. L'Església Montblanquina aposta per canviar els horaris amb l'objectiu de facilitar l'assistència a les misses. De fet, s'ha decidit concentrar els esforços en tres grans misses al cap de setmana. El principal canvi tindrà lloc els diumenges, quan la missa major de l'Església de Santa Maria passarà a celebrar-se a les 11 del matí. Els diumenges també hi haurà una missa a les 9 al Santuari de la Serra. Els dissabtes, d'altra banda, la missa de vigília se celebrarà sempre a les 8 del vespre a l'Església de Sant Miquel. Entre setmana, de dilluns a dijous, les misses tindran lloc a les 7 del vespre a l'Església de Sant Miquel, i cada divendres d'11 a 12 del migdia es farà la missa i adoració també, i també les confessions a l'Església de Sant Miquel. El plebà de Montblanc, mossèn Simó Gras, explica quins han estat els motius per proposar aquests canvis.
L'objectiu que es pretén amb el canvi és racionalitzar el número de persones que participem de les eucaristies al cap de setmana, amb el número de preveres de mossens que estem destinats a Montblanc, i per tal d'una, estabilitzar les misses al llarg de l'any. La nostra intenció és mantenir un horari fix al llarg de l'any, que sigui possible de realitzar i, per tant, de sostenir, i que, a més, permeti revitalitzar-les. És a dir, si d'alguna manera les celebracions estan disperses, vol dir que la gent està dispersa. Si concentrem les celebracions, vol dir que la gent també es concentra i és més fàcil revitalitzar-les.
Pel que fa a la missa dels diumenges, mossèn Simó Gras destaca que la missa a les 11 ja es fa durant les festes i que això pot ser un horari que ajudi a anar-hi. De fet, escoltem el plebà de Montblanc, mossèn Simó Gras, explicant sobretot aquesta proposta de canvi el diumenge.
Sí, el principal canvi és el cap de setmana que diem nosaltres, diguéssim, la missa del dissabte que quedaria fixada durant tot l'any a Sant Miquel, amb la missa de... llavors hi hauria una missa de vigília, una missa primera, que habitualment ja molts anys enrere primer havia sigut a Santa Maria a les 7 del matí, on quedava la missa primera de Montblanc, que era a la Serra, i ara tornem a la missa primera de Montblanc, a la Serra. I llavors una missa major, que aquí sí que és potser el canvi més substancial, perquè passa a ser a les 11 a Santa Maria, igual com ho fem doncs, a la festivitat de la Mare de la Serra, Sant Maties, la festa de Corpus, és a dir, hi ha les festes grans aquí a Montblanc, la fèiem a les 11 del matí, i per tant, d'alguna manera, ens ha semblat que podria ser interessant fixar-la a les 11 del matí. També és veritat que el canvi d'hàbits de la gent propicia molt que la gent a vegades, doncs, a mig de matí, doncs, surt, tomba, hi ha activitats al poble, hi ha vida cultural, i per tant, d'alguna manera, semblava que encaixar-ho a les 11 del matí propicia que la gent en acabat pugui anar amb altres coses, i tant personals, familiars, com culturals del poble.
La campanya d'estiu de la Unió de Botiguers de Montblanc sorteja 500 euros i regala 14.000 vals d'aparcament. Així, el proper dilluns 2 de juliol, la Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc estrena la campanya promocional d'estiu, que enguany finalitzarà el 28 d'agost. Durant la campanya, els 70 comerços associats entregaran als seus clients 14.000 vals d'aparcament de 2 hores cadascun per aparcar les zones blaves de la vila, amb el suport de l'Ajuntament de Montblanc. Amb aquesta iniciativa conjunta amb el consistori, la Unió de Botiguers pretén reforçar la capitalitat comercial de Montblanc, facilitant als clients l'aparcament a les zones a tocar del nucli antic de la població. En el marc d'aquesta campanya, la Unió de Botiguers també manté el sorteig de vals de compra pels clients. Així, les botigues repartiran 30.000 butlletes pel sorteig de 20 vals de compra de 25 euros cadascun. Les butlletes es podran dipositar, com és habitual, en una urna situada al vestíbul de l'Ajuntament de Montblanc. Per facilitar encara més la participació en el sorteig, tradicionalment molt alta, en aquesta campanya també es recolliran butlletes en una altra urna situada a la Biblioteca de Montblanc, fins al 28 d'agost. La presidenta de la Unió de Botiguers, Montse Guinovar, explica que la campanya d'estiu del comerç montblanquí ofereix bons preus i descomptes durant 2 mesos i que enguany enceten aquesta campanya amb il·lusió i amb bones perspectives després d'una primavera fresca i molt plujosa. Comença el compte enrere per la 8a edició del Festival Riu Bombori. La cultural Jordi Francolí presenta l'anunci del Festival Riu Bombori i ultima els detalls organitzatius pel dia 7 de juliol. Un estiu més, la cultural Jordi Francolí celebrarà el Festival Riu Bombori el dissabte 7 de juliol a partir de les 7 de la tarda. Les propostes musicals arriben de la mà del grup de rural funk Will Goats com a cap de cartell i es completa amb les actuacions dels 5 grups finalistes que opten al reconeixement Jordi Francolí, com són Guillem Ramisa, Joe Pasc, The Tris, Sandra Bautista i Simbiosi. Els DJs locals Sam Billion Dance tancaran la vetllada amb una sessió en vinil. L'organització del Festival Riu Bombori fa 2 anys que presenta en un format audiovisual l'anunci del festival, un reclam que vol transmetre i convidar nous espectadors en aquest espai on música, gastronomia i art es troben. Amb l'objectiu de promoure i consolidar el Festival Riu Bombori com un referent musical, en el calendari de certàmens del territori, la Cultural Jordi Francolí i l'Ajuntament de l'Espluga han ampliat enguany el conveni de col·laboració. Una de les novetats que s'inclou en el conveni renovat és que el grup guardonat amb el reconeixement Jordi Francolí serà taloner d'un grup destacat de l'escena musical catalana el dissabte de Festa Major de l'Espluga. A més, el segon classificat tindrà la possibilitat de gravar un tema en un estudi de gravació professional. El document aporta, doncs, millores a les condicions dels grups reconeguts i recull la voluntat de les dues parts de cooperar en àmbits vinculats amb la cultura al municipi, cercant estratègies de col·laboració que permetin enriquir i desenvolupar accions en benefici de tots els espluguins i espluguines. Aquest suport se suma al rebut per part d'altres administracions, com el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través dels Serveis Territorials de Tarragona, el Consell Comarcal de la Conca i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà. El riu Bombori compta també amb la col·laboració del Museu de la Vida Rural, present des de la primera edició, la Fundació Martí Lomà Tot Conca, així com d'altres empreses locals i cellers de la comarca. El Riu Bombori és un festival gratuït finançat amb aportacions i col·laboracions comercials i d'administracions i l'aportació principal de la Cultural Jordi Francolí, que assumeix més de la meitat del pressupost per fer-lo possible. En aquesta edició també es dona al públic la possibilitat de col·laborar-hi a través de l'anomenada taquilla inversa, fent una aportació voluntària en sortir del recinte. Xarxa i territori, uns conceptes molt presents a cada edició del Riu Bombori. Per això, una edició més es comptarà amb productes de proximitat i ecològics i artesanals, com vins de la DO Conca de Barberà, cerveses artesanes, menú ecològic i entrepans de productes locals. La Cultural intensifica aquestes darreres setmanes l'organització d'un festival que el 7 de juliol torna als jardins als Francolins de l'Espluga. La Cultural Jordi Francolí també es va adherir fa uns mesos a la plataforma No Callarem, una plataforma transversal i plural de ciutadans, col·lectius i entitats fundada l'any passat, que treballa en defensa pel dret a la llibertat d'expressió considerat com a dret fonamental dins d'una democràcia. Rocafort de Queralt es prepara per començar demà la Setmana de la Joventut. La primera setmana jove de l'estiu de la comarca arriba de la mà dels joves de Rocafort de Queralt, que han preparat una setmana d'activitats diverses. Així, la Setmana Jove de Rocafort comença demà amb un concurs de truites a les 9 a la plaça de l'Ajuntament. El dissabte 30 hi ha una nit de còctels a la piscina municipal i el diumenge 1 de juliol, a partir de les 8 del vespre, tindrà lloc un torneig de futbol sala rocafortí. El dimecres 4 de juliol, campionat de ping-pong, i el divendres 6 de juliol es realitzarà una cata de vins a càrrec de Gerí de Viticultors. Les activitats impulsades per l'Oficina Jove de la Conca de Barberà, que realitzaran a la piscina municipal de Rocafort, són el Tuneja't T-shirt, un taller per customitzar la roba d'altres temporades i una manera de reciclar aquesta roba i fer-la més moderna. I l'altra activitat que organitza l'Oficina Jove és el Piscineja, una jornada de lleure dedicada a les activitats aquàtiques. Els assistents podran jugar amb passarel·les d'aigua, flotadors, jocs gegants, jocs submergibles i molts elements més. I després de fer un repàs de l'actualitat informativa de la jornada, és l'hora de conèixer l'actualitat meteorològica i per això el que farem serà connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Així que ens anem cap al Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia. Com es presenta a la jornada per avui?
Bon dia, hem començat aquesta jornada amb temperatures força suaus, sobretot arran de costa, ara mateix amb valors de 20-22 graus. Cap a l'interior, les temperatures encara una miqueta més baixes. I al llarg del matí s'espera que vagin pujant, tot i que en alguns municipis els hi costarà una miqueta més, ja que avui tindrem més núvols i per tant quedaran una miqueta més baixes que aquests últims dies. Atenció, perquè de cara a finals del matí ja començaran a caure o a créixer les primeres nuvolades cap a les comarques de la Conca de Barberà, cap al Camp, també cap a la zona del Priorat, i també serà aquí on cauran els primers ruixats, serà de cara al migdia, primeres hores de la tarda, i durant la tarda fins i tot guanyaran intensitat i extensió. A mesura que vagin caient aquests ruixats, podran anar acompanyats de pedra, fins i tot també de tempestes, i també, a la vegada que caiguin, la tendència és que l'ambient tendeixi a refrescar. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Nosaltres seguim avançant en el programa d'avui, quan passen dos minutets de dos quarts de 12 del matí d'avui dijous 28 de juny. Encara ens queden moltes coses per repassar. Seguirem ampliant la informació sobre la commemoració LGTBI que té lloc avui, Dia Internacional per l'Alliberament LGTBI. I també parlarem amb l'Àlex Rebollo, que ens explicarà alguns problemes o algunes modificacions que ell creu que s'haurien de fer en el celler modernista de Montblanc, ja que la rehabilitació que s'hi ha fet no s'acaba d'adequar amb el projecte que havia pensat César Martinell. I també fins a les 12 del migdia repassarem algunes de les activitats que tindran lloc avui a l'Espluga de Francolí. També repassarem què ens pot deparar, quins altres punts de l'ordre del dia ens deixarà el ple municipal que tindrà lloc avui al vespre a l'Espluga de Francolí. Àlex Rebollo és historiador i gestor del patrimoni. Farà uns mesos que va fer arribar a la Generalitat un informe sobre la façana del celler cooperatiu de Montblanc. Per saber què li passa en aquesta façana, avui parlem amb ell. Bon dia, Àlex.
Hola, bon dia.
La façana del celler cooperatiu de Montblanc, en primer lloc, quan es construeix aquest celler?
Doncs aquest celler es construeix entre els anys 1919 i 1922, en una primera fase, i després, a partir dels anys 40, es fa una segona fase, una ampliació per donar més capacitat a aquest celler, i posteriorment doncs, també es construeixen algunes edificacions annexes, com el molí de l'oli, la cava o l'edifici que ocupava les oficines i l'agrobotiga anteriorment.
Entenc que un dels fets rellevants del celler és que sigui obra de César Martinell.
Ah, sí, esclar, s'emmarca dins d'aquestes del que Àngel Guimarà va batejar com les catedrals del Vi, que són aquests cellers modernistes que poblen sobretot la Catalunya meridional, que a la Conca en tenim una bona mostra, amb els de Pira, Barberà, Rocafort, l'Espluga, Sarral i Montblanc, però també en d'altres llocs doncs, més propers, com el Camp de Tarragona, amb Nulles, el Priorat, el Pinell de Brai i de més.
Té alguna particularitat el de Montblanc?
Vaja, té particularitats que són ja pròpies de l'obra de Martinell. Martinell doncs, ja crea aquests cellers sempre amb finalitats pragmàtiques, mirant doncs, que l'ubicació sigui la més idònia per l'activitat que s'ha de desenvolupar. En aquest cas, a Montblanc, per exemple, el que va fer va ser ell mateix va triar els terrenys on s'havien de construir i va decidir que la ubicació, la façana principal, estigués ja encarada directament a les vies del ferrocarril per tal d'afavorir la càrrega de tots aquests productes que sortien del celler en els trens i poder-los doncs, distribuir sobretot cap al port de Tarragona i d'aquesta forma doncs, fer més fàcil la seva feina. Concretament a nivell estilístic, el que sí que destaca és el fet de que no utilitza grans finestrals d'orientació vertical, com sí que fa en la majoria dels seus cellers, i les úniques obertures de la façana principal es concentren a la part superior i de forma molt, molt petita o de forma reduïda en comparació amb altres obres que fa aquest mateix autor, fruit precisament de voler donar una predominança a la portalada principal.
El que sí que és veritat és que per la seva orientació la porta principal a vegades passa desapercebuda.
Sí, és clar, com dèiem, ell el que va fer va ser encarar-ho a orientar aquest edifici cap a les vies del tren en lloc doncs, de la carretera principal, l'antiga nacional que passa pel centre de la població i que doncs, és la part del darrere i és la part que tothom més coneix, és la part per la qual ara s'entra a l'agrobotiga, la part per la qual ara també s'hi entra a la nova oficina de turisme, per tant és la part més coneguda i això també justificaria en part el fet que les obres que s'hi van fer entre l'any 2009 i 2010 passessin desapercebudes i fins a gairebé no, fins ara que vaig destapar aquest cas no ens n'haguem adonat.
Clar. Perquè entre 2009 i 2010 és quan es realitza la retirada de l'arrebossat de la façana i aquest és el principal problema.
Sí, no, ben bé la data no la puc acotar, perquè doncs, sí que hi ha unes fotos del 2009 on es veu que doncs, l'arrebossat de la façana estava degradat parcialment, hi havia algunes clapes doncs, que havien caigut, i tenim fotos del 2010 on ja es veu que completament ha deixat d'existir aquest arrebossat. Parlant amb l'Ajuntament em comentaven doncs, que ells no, segurament aquesta obra es va fer sense el permís municipal corresponent, per tant el sindicat de vinyaters que era el propietari en aquell moment de l'edifici no va demanar permisos d'obra per fer aquesta intervenció presumptament i aleshores no podem datar exactament en quin moment es altera la morfologia de la façana.
En tot cas, el projecte que va pensar César Martinell no era així.
No, ell expressament va posar-hi arrebossat en aquesta part de la façana. La gran majoria de la superfície que ocupa la façana principal estava arrebossada precisament perquè ell el que volia, perquè ell va dissenyar tota l'estètica de la façana de l'edifici al voltant de la portalada principal, una portalada principal que ell va treure gràcies a la donació que va fer l'Ajuntament l'any 1920, l'any 1921, de l'antiga portalada, vaja, de la portalada de l'antiga plebania, que era la residència del plebà, el rector de Montblanc, que es van derrocar el 1919 i, per tant, aquestes pedres, les dovelles i els brancals de la portalada es mantenen, es conserven, i com que s'estava construint en aquell moment un nou edifici a Montblanc, es decideix doncs, entregar-los a la cooperativa per tal que l'utilitzés. Martinell l'agafa i al voltant d'aquesta peça central, d'aquesta portalada, genera tota l'estètica de la façana i el que fa és marcar aquest cromatisme, marcar aquesta dualitat amb les textures de la pedra, amb l'arrebossat, per tal que destaqui per sobre de la resta. Ara veiem que doncs, amb la pedra vista, amb la maçoneria que hi ha sota vista, doncs, no queda, no es veu prou evident no, aquest contrast entre la portalada i la façana.
Segurament això es desconeixia fins que vas fer aquest informe on expliques tot això, que vas fer arribar a la Generalitat i a l'Ajuntament. Quines han estat les respostes d'aquestes institucions?
Doncs per part de la Generalitat la resposta ha estat el silenci. Vaig enviar directament a nom del delegat dels serveis territorials de cultura, vaja, el director, Jordi Agràs, l'informe. Uns dies més tard d'haver-lo enviat vaig trobar-lo en un acte públic i em va confirmar que l'havia rebut i que l'havia derivat als tècnics. Malgrat tot, això ha passat gairebé 8 mesos i no n'he rebut cap mena de resposta ni en un sentit ni en cap altre. En el cas de l'Ajuntament sí que és cert que per proximitat, doncs, m'he trobat algun moment amb l'alcalde i n'hem estat parlant. Ell, aleshores, en aquest moment no m'ha fet veure doncs, que segurament aquestes intervencions ens van fer sense aquesta pertinent llicència d'obres, però al mateix temps també m'ha fet veure doncs, que no és una prioritat dins de la seva acció de govern el fet de restituir aquest arrebossat. Hi ha un projecte molt més ampli pel celler, per mirar doncs, de dinamitzar-lo, ja que doncs, ara és de propietat municipal, i simplement jo insistia doncs, que dins d'aquest projecte doncs, també s'inclogués la reforma d'aquesta façana, però vaig, no hi tinc moltes esperances, sincerament.
Tens previst fer alguna acció més amb aquest informe o portar-lo en alguna altra institució?
El recorregut que he realitzat és el recorregut òptim per fer-ho. En matèria de patrimoni, les delegacions són de la Generalitat, és ella qui té les competències per realitzar o per incidir en el compliment de la llei de patrimoni cultural català. També l'Ajuntament hi té la part de responsabilitat perquè doncs, és la propietària d'aquest edifici que està catalogat com a bé cultural d'interès local. I, per tant, doncs, el recorregut és aquest. Una altra cosa, no, que és el que miraré de fer, és d'insistir, de fer-me pesat en com a mínim que es revisi, com a mínim que a nivell oficial es prengui una postura. Tant des de la part de l'Ajuntament, més o menys, ja he comentat doncs, la que és, però des de la part de la Generalitat encara no sé quina tenen.
Exemples com aquest, entenc que el que fan és demostrar que encara hi ha poca consideració pel patrimoni artístic o pel patrimoni d'edificis de la nostra comarca.
Sí, el patrimoni construït és un dels patrimonis que està més afectat doncs, perquè amb petites variacions a vegades s'alteren grans conjunts. El fet doncs, de modificar una façana lleugerament o de destrossar completament el que és la distribució interior d'un edifici, totes aquestes accions malmeten greument el patrimoni. El mateix sistema, aquest mateix problema que hem vist a la façana del celler de Montblanc, també l'Ajuntament l'ha aplicat a tot l'edifici de la presó nova de Montblanc, on també de les quatre parets, en tres d'elles han eliminat completament l'arrebossat deixant la pedra a la vista. Un sistema constructiu que encara que es vulgui dir que a nivell estètic pugui semblar més bonic el de la pedra vista, no és pas el propi de les nostres contrades, sinó que doncs, la majoria de les cases estaven doncs, totes arrebossades i per tant s'està produint en molts pobles doncs, l'eliminació d'aquestes capes exteriors que el que fan és canviar la fesonomia de l'urbanisme dels nostres pobles i ciutats.
Ja per acabar, tens constància d'algun altre celler, sobretot de César Martinell, que estigui passant per un mateix procés com el de Montblanc?
No, a nivell de que s'hagi contravingut, que s'hagi malmès la seva voluntat i s'hagi, diguéssim, putinejat una miqueta la seva obra, sobretot en el cas de la façana, no, tampoc, reconec que tampoc no ho he estudiat en profunditat. Sí que és cert que, doncs, que n'hi ha alguns, doncs, que evidentment doncs, és un patrimoni que és complicat també de mantenir, en definitiva sempre el patrimoni és car de mantenir, doncs, perquè doncs, no es pot fer, en principi no es pot fer qualsevol cosa i això fa doncs, que a vegades reparacions determinades doncs, assumeixin costos més alts, però en principi no hi tinc constància.
Perfecte, Àlex Rebolló, historiador i gestor del patrimoni, moltes gràcies per haver-nos explicat una mica més el que ha suposat aquest estudi sobre el celler cooperatiu de Montblanc.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Una abraçada, vagi bé.
Abraçades.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
I Manel Martínez recull la vida dels masos de la Conca Barberà. Avui dijous a les 7 de la tarda es presenta al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí el llibre La vida dels masos i altres disseminats de la Conca de Barberà, del Manel Martínez. Al costat de l'autor també intervindrà l'arquitecte i editor Josep Maria Vidal Minguella. Després d'anys d'estudis, buidatges de padrons municipals, entrevistes i treball de camp, Manel Martínez publica en aquest llibre un extens recull dels masos habitats a la Conca de Barberà històrica entre 1860 i 1960, també dels usos que se'n feia i de les famílies que hi van viure. Després d'aquesta data, la gran quantitat de canvis introduïts en el món rural alteren la fesonomia del paisatge i les formes de vida dels pagesos, i els masos i disseminats s'abandonen paulativament. D'aquest abandon dona testimoni l'estat actual de bona part d'aquests masos, que es troben reduïts a parets mig enrunades, estructures sense teulada i munts de pedres. El Manel Martínez, que és natural de Vimbodí Poblet, ha publicat diversos llibres, articles i treballs relacionats amb el camp, l'arquitectura rural, popular i tradicional de la Conca de Barberà, i també sobre la història i l'explotació del bosc de Poblet. Com que el Manel Martínez el que fa és una reivindicació de la vida al camp, nosaltres ara hi posem banda sonora, aquesta reivindicació de la mà dels Catarres amb Me'n vaig al camp.
Si ell era tan feliç pensant que el món girava al seu voltant, tenia la vida per davant. Totes les noies se'l miraven amb voracitat i ell s'avorria cada instant. El temps va anar passant i gairebé sense adonar-se'n la ciutat esdevingué la capital de la tendència. Amb horror el nostre heroi s'adonà d'aquell desastre. Ja no era el més modern, sols un més entre tants altres. Botigues de roba, vintage, bars, parguiris, festivals. És la supervivència del més guai. Un gran parc temàtic de fashionisme idiotitzat. Havia arribat l'hora de marxar. Me'n vaig al camp, a viure al camp. Trobaré una dona ferma, li plantaré tres fills, viurem en harmonia entre conills. Me'n vaig al camp, a viure al camp. Entre porcs i vaques jo trobaré un camí per tornar a començar i ser feliç.
No vols venir amb mi al camp?
Deien que marxaria amb la cua entre les cames. Amb tossudesa i voluntat el nostre heroi tirant davant, feliç com un porquet en un bassal. Ja no enyorava aquella vida, l'aparença ho era tot. Per fi havia trobat un lloc al món. Me'n vaig al camp, a viure al camp.
Vaig al camp, a viure al camp, i entre porcs i vaques,
I com us hem anat explicant, avui al vespre a l'Espluga de Francolí hi tindrà lloc el ple ordinari municipal, serà a les 10 del vespre a la sala polivalent de l'antic hospital. Les dues, un parell de les propostes més destacades seran la de donar el nom d'1 d'octubre a un espai del municipi que va presentar el grup municipal Som Espluga i a la qual s'han adherit en aquesta presentació després de la Junta de Portaveus del dimarts la resta de grups municipals, i també la proposta d'acord per donar noms alternatius i provisionals a carrers de l'Espluga en record dels presos polítics i exiliats. Altres punts de l'ordre del dia d'avui: hi haurà modificació del pressupost municipal, hi haurà l'última certificació de l'obra de construcció del pavelló municipal o l'aprovació inicial de la dissolució de l'agrupació dels municipis de l'Espluga de Francolí i Barberà de la Conca pel sosteniment en comú de la plaça de secretaria de secretària intervenció. Són alguns dels punts de l'ordre del dia del ple d'avui. Demà, al magazín matinal La Conca al Dia, repassarem el que hagi donat de si aquest ple municipal, que tindrà lloc, com dèiem, avui a les 10 del vespre. I com explicàvem en començar, avui és 28 de juny, per tant, dia de l'orgull LGTB, de l'alliberament de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals. I al Camp de Tarragona els actes centrals tindran lloc sobretot a la capital. A Tarragona avui hi ha manifestació sota el lema Orgull i Visibilització a partir de les 7 de la tarda des de l'estàtua dels Despullats, i també a Tarragona, després d'aquesta manifestació, al Parc Saavedra, a partir de les 9 del vespre i fins a les 12 de la matinada hi haurà concert amb diversos grups, hi haurà barra i beguda i menjar, marxandatge de gènere lliure, que és l'entitat que organitza la manifestació i aquest concert, i l'activitat anirà presentada per l'Oriol Grau. De fet, la manifestació i el concert que tindran llocs avui a Tarragona com a actes centrals de la celebració d'aquest 28 de juny al Camp de Tarragona havien començat amb polèmica perquè l'Ajuntament no autoritzava el concert final. Finalment sí que ha autoritzat l'ocupació del Parc de Saavedra per aquest concert reivindicatiu. El consistori tarragoní, davant les informacions aparegudes, va sortir el pas i va destacar que s'havien posat en contacte amb la plataforma, amb Gènere Lliure, per trobar una solució a la problemàtica que hi havia hagut. De fet, la plataforma denunciava que se'ls va denegar també la sol·licitud d'ocupació de la plaça Corsini, que van presentar abans d'ahir, per la proximitat de la data de la celebració. Una presentació d'instància per ocupar la plaça Corsini que venia precedida d'una altra denegació, la de l'ocupació del passeig de les Palmeres per la celebració d'aquest concert. Ahir finalment, es va solucionar i el concert com a acte central del 28 de juny a Tarragona tindrà lloc al Parc Saavedra a partir de les 9.
Since I everything's alright, spinning circles jump together.
és Fantastic Shine de Love of Lesbian, que ens apropa ja gairebé al final de la Conca el dia d'avui. Recordin que poden tenir tota la informació de la jornada a la web esplugafmradio.cat, i que ens poden escoltar, evidentment, en directe per la FM. Demà tornarem a les 11 del matí amb un nou Conca al dia, amb l'actualitat que hagi donat de si al ple municipal de l'Espluga Francolí d'avui, però també amb totes les notícies que sorgiran de ben segur. Avui, 28 de juny, commemoració de l'orgull LGTB, però moltes activitats, com per exemple l'inici de la Setmana Cultural de Rocafort de Caral. Ens retrobem demà al punt de les 11 del matí. Que passin un molt bon dia.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia. Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4. La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.